En uns moments, l'agenda d'aquest cap de setmana tan plena de coses, però què va passar l'endemà de l'enderroc de la casa contigua a Can Julià, d'aquesta caseta centenària de planta baixa i primer pis situada a l'Avinguda Artur Carbonell, número 4. La història que ve ara, i que complementarem amb el relat de la regidora de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat, Júlia Vigó, en uns moments, comença en un banc prop de, perquè tots vostès ens entenguin, prop de l'àrea de Guissona, d'aquells bancs de pedra que hi ha allà, amb bona part dels paquistanesos que vivien en aquella casa mirant-se l'enderroc. Carola, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
I la Carola va arribar allà amb pesa perquè una amiga de la ràdio, la Sandra Carbonell, se'ls va trobar allà i van dir, oh, estem aquí, què tal? Estem aquí, bé, estem aquí com?
Doncs estaven... D'entrada semblaven desvalguts, desemparats, perduts, una mica...
Desorientats.
Desorientats, exacte. En una situació doncs, que és fàcil d'entendre que estiguin així, perquè hem de recordar que el dia abans, en un minut, van perdre la casa i el negoci. I aleshores, en aquesta situació, qualsevol de nosaltres ho estaria. Probablement...
Fem una derivada aquí necessària. Ells són els inquilins del local on tenien el restaurant Sitges Estambul i també els inquilins del pis,
dels pisos,
perquè és a banda i banda de la porta d'entrada de l'immoble, on hi vivien allà. N'hi vivien allà al final?
Set. Pel que em van comentar ahir, 7. 2 al segon pis i 5 al primer pis. Entre 6 i 7 veien els números tota l'estona. No sé si s'acaben de posar d'acord, però en qualsevol cas, això, 6-7 persones, que tot homes, amb els que jo sempre he parlat, del Pakistan,
sí.
Feia 10 anys que estaven vivint en aquell pis, feia 10 anys que tenien aquest restaurant al Sitges Estambul, i clar, en el moment tot això és un xoc, però l'endemà és com que la vida continua, però per ell s'ha aturat la vida, no? I la situació ahir és que estaven davant d'aquell banc mirant-se l'enderroc perquè, clar, d'alguna manera miraven totes les seves pertinences que estaven totes a sota aquella runa, no? I davant d'una impossibilitat de poder entrar, perquè, òbviament, per temes de seguretat no se'ls és permès entrar ni amb ells ni a ningú, només poden entrar màquines a treure la runa. I, d'altra banda, doncs, desorientats, com dèiem, davant una situació que doncs, requereix o d'algun tipus de procediment i d'acompanyament, no? a diferents nivells, no? A nivell social, a nivell jurídic, a diferents nivells.
Perquè la història és, com saben tots vostès, l'enderroc es va produir la tarda de dimecres, la nit de dimecres, aquestes 7 persones la varen passar a l'hostal Termes.
Exacte.
Què succeeix? Que, evidentment, l'hostal Termes, com tants altres establiments hotelers de Sitges, des del dijous estava absolutament ocupat per la fira del Patchwork i totes les necessitats de les persones que participen a la fira de poder trobar allotjament. Per tant, s'hi van quedar una nit a l'hostal Termes i ahir, quan tu vas parlar amb ells, explicaven que se'ls havia ofert des de serveis socials el pis de dalt de l'edifici de la Creu Roja que està habilitat precisament per aquestes situacions.
Sí, tenien una sensació una mica de desemparament, després podrem parlar amb la regidora i explicarem una mica com ha anat la qüestió, perquè havien estat ells al matí, clar, intuïm que aquella nit deurien dormir poc a l'hostal Termes, ha dit, van tenir llit, però dormir deurien dormir poc. A les 7 del matí eren ja tots fora. I van ser ells que es van apropar a l'OAC, van ser ells que van anar des de l'OAC els van derivar a serveis socials i d'alguna manera ells sentien que ningú s'havia apropat a ells a explicar-los una mica com havien de procedir ara. Cal dir que...
Tampoc és fàcil
no és fàcil la comunicació amb ells, perquè és una gent que, tot i que ells et comprenen bastant bé, o això diuen, no es comuniquen excessivament bé. Fa 10 anys que són aquí, però l'idioma, el català és nul i el castellà escàs.
Ja saben que en el cas dels paquistanesos, diguem-ne que és una comunitat que,
molt tancada.
Pel que fa a l'idioma i a la forma d'expressió, és molt tancada en ella mateixa.
I una mica, jo diria, que tendència a la desconfiança, entenc també que és una situació extrema i que doncs estàs neguitós, no?
O sigui que per una banda hi havia la qüestió de l'allotjament, per una altra, el que ens comentava la Carola al principi, que és la possibilitat de recuperar no només les pertinences, sinó perquè quan també és un, com ho diríem això, és una comunitat que com altres comunitats arreu del món, diguem-ne que pels paquistanesos els bancs sí, però no. Aleshores, doncs, per aquí també hi ha alguna qüestió d'aquest tipus. I després, el que ha succeït a l'hora de desenrunar aquest edifici i de traslladar les runes, obligadament, perquè allà no s'hi poden quedar, en un indret que és el descampat de l'Aquàtic Paradís.
Això mateix. Clar, ells estaven ahir com disgustats perquè ells deien que ells volien entrar a recuperar les seves coses. Òbviament no és permès ni a ells ni a ningú perquè allò és perillós encara. I aleshores el que està passant és que ahir estaven i encara avui estaran retirant runes als camions. Això ho fa l'empresa d'en Tomàs Gràcia, que és qui s'ha encarregat de la construcció. I la llei, m'explicava ahir en Dani Gràcia, que el que obliga la llei és que ells han de retirar les runes, l'empresa constructora, i l'ha d'enviar directament a la deixalleria.
I abans d'enviar-la a la deixalleria, aquestes runes s'han d'alguna manera de classificar. Una cosa és la runa de terra, l'altra cosa són els materials que hi hagi per allà.
Però el procediment és deixar-la directament a la deixalleria. Però davant d'aquesta
circumstància
i aquesta necessitat d'aquesta gent de recuperar les seves coses, van arribar a un acord amb l'Ajuntament que d'alguna manera els hi permet durant uns dies dipositar i estendre aquesta runa en aquest descampat on hi havia abans l'Aquàtic Paradís, i d'aquesta manera doncs, els inquilins d'aquest edifici i els que estaven treballant en aquest establiment podrien o poden apropar-se allà i mirar de recuperar tot allò que sigui recuperable. De fet, aquella mateixa nit, la nit de dimecres, ja van anar allà a recuperar coses, però entenc que no ho van poder recuperar tot i, per tant, ahir acumulaven aquesta necessitat d'encara recuperar, doncs entenc que coses de valor. Ells parlaven de documents, parlaven, com intuïm, d'altres qüestions de valor més enllà d'objectes personals, però clar, és que ahir anaven vestits tal qual els havien vist el dimecres. Estaven una mica com desorientats. És veritat que ahir i aquesta nit, si res no ha canviat, han pogut dormir en aquest pis que té habilitat la Creu Roja, i ara ens ho explicarà la regidora. Sí que van tenir comunicació amb Drets Socials, tot i que va ser una comunicació també dificultosa. Entenc que avui ja miraran que aquesta comunicació sigui més fluida i sigui ja cara a cara.
Un quart de deu. L'home que més parla en castellà de totes les persones que han viscut aquest drama de la casa ensorrada, recordem, la casa té propietat. La Carola ens deia que la propietària sembla que sé que és una senyora de Barcelona.
És una senyora de Barcelona, em van comentar.
Però tots els inquilins, evident. I ara, mirant les runes, com qui mira les restes d'un naufragi i a veure què es pot recuperar. Per cert, que ahir, que no direm que tot estava una mica més tranquil, però ja estaven els fets consumats, vam saber també d'una manera més clara la intrahistòria de tot plegat, la d'aquell amic que els hi va dir que sortissin immediatament.
Sí, és a dir, es van salvar, el miracle de que no passés res va ser perquè un client amic, que resulta que és paleta o que treballa a la construcció i per tant entén del tema, quan va veure l'esquerda que li van ensenyar, va veure que s'estava dilatant. Aquell home ja va veure que allò era perillós i va ser aquell home, client amic, que els va dir tothom fora, i van fer fora ràpidament els cinc clients que hi havia, no sé si eren pocs clients, i els treballadors. Per tant, va ser doncs aquesta casualitat de que un client constructor o treballador o paleta, treballador en la construcció, els avisés de que d'aquell lloc es van ensorrar, i efectivament es van ensorrar.
Es van ensorrar. I la vida porta aquestes coses, aquests àngels de la guarda que de cop i volta apareixen i et salven d'una circumstància, per bé que ara n'estàs ficat en una altra. Així li explicava en Nassim Ulà, em sembla que ho diem bé, a la Carola, o que vivien, o com se sentien ahir, tots aquests pakistanesos que vivien en aquella casa.
Sí. Nassim, ¿cuántas personas vivíais en esta casa que ayer se derrumbó?
Estas dos casas, uno vivido como tres personas, a la otra cinco.
Cinco, es decir, en total unas siete personas,
sí,
en los dos pisos, quieres decir,
sí,
La misma casa, dos pisos.
Sí.
Y luego además teníais el restaurante, ¿no? El Sitges de Estambul, que también, no sé si trabajabais todos.
No, las dos trabajadas de otro lado y vive con nosotros.
Ok. Bueno, ayer vivimos lo que vivimos, ¿no? No sé, nos estuvisteis explicando que ya por la mañana visteis una grieta, que avisasteis, pero la obra continuó, ¿no?
Ya lo avisé todo, yo lo he venido y mirado, no he hecho nada, no he parado obra. Sí.
Vale, pero visteis la grieta, la cosa siguió y de repente en un momento alguien os avisa y os dice salir de aquí que esto corre peligro, ¿no?
No. Ahí luego otra vez a las 12, otra vez a la 1:30 yo mirado. Aquí lo conozco a unos amigos que trabaja de obra. ¿Sí? Y luego lo llamé, él vinido. Él lo ha mirado y me ha dicho, le saca la gente, la niño, los chicos, todo, y ya está para. Vale, o sea, 2-3 minutos y ha caído todo.
Es decir, os avisó un amigo, ¿eh? Sí. No fueron los trabajadores de la obra, ¿eh? Fue un amigo vuestro.
Trabajando, sí. Ahí está, por ejemplo, trabajando, no parado de obra.
Vale. Salís, hacéis caso a este amigo, por suerte le hacéis caso, salís y al minuto veis cómo se cae todo.
Sí, todo.
Claro, en ese momento de repente habéis perdido vuestro alojamiento, vuestro negocio, vuestras cosas.
Sí.
Estáis en estas 6-7 personas estáis ahora mismo en la calle con lo puesto.
Por la noche me he enviado tal. Luego me llamé que ya no tiene sitio. Luego está ido llantamiento y luego me envía a Seguridad Social.
A ver, vamos a ordenarlo. Ayer por la noche sí que pudisteis dormir en un alojamiento que os envió el ayuntamiento, ¿no?
Sí, creo que sí, de llantamiento.
Okay. Sí. Esto ha sido solo una noche, la noche de ayer.
Sí.
Esta mañana os habéis ido, entiendo, de este alojamiento.
Sí.
¿Alguien del ayuntamiento durante el día de hoy ha venido, os ha llamado, os ha acercado a preguntaros qué necesitáis o os ha ofrecido algo?
Nosotros hasta ahí, yo no me he llamado hasta las 11, que no tengo llamada ni nada, y luego está ido, ¿qué hacemos con no tengo nada? Y luego me envía a Seguridad Sociales.
Uh-huh.
Está ido ahí.
Vale, ahora, habéis ido vosotros allí.
Sí, sí. Uh-huh.
Y cuando habéis ido allí, ¿qué os han dicho y qué habéis dicho?
He hablado con Cruz Roja.
Uh-huh.
Sí.
Y os han enviado a la Cruz Roja, ¿no?
Sí,
y la
sí.
Cruz Roja os ha ofrecido un lugar para poder dormir hoy.
Para dormir hoy.
Y también ropa, ¿no? Y
no,
comida.
No tengo ropa ni nada.
Pero esta tarde creo que vais a poder ir a buscar, ¿no? Ropa, me han dicho.
Sí, sí.
Uh-huh. Podréis ir a buscar.
Sí, sí.
Pero claro, esto. Lo que me explicas es como una solución temporal, de solo un día. Esta casa, vuestra casa, se ha derrumbado.
Sí.
Esto no se va a arreglar en un día.
Sí, sí.
No sé si vosotros esperabais o esperáis que alguien os ayude, os dé una solución a largo tiempo.
Nosotros está jodido todo, no tengo nada. Que tenía aquí, toda la vida trabajado que está aquí, y ahora no tengo nada. ¿Qué hacemos?
¿Cuántos años hace que teníais, que vivíais aquí?
Casi más de 10 años, 10 o 2, 11 años, no me acuerdo bien, más de trabajando, sí.
¿El restaurante tiene 10 años, sí?
Sí, sí.
Caray, ya tenía años.
Sí, sí.
Claro, y además del problema del alojamiento, que estáis pendientes de que alguien os dé una posibilidad de alojaros, luego se añade el problema de que todas vuestras cosas están aquí, debajo, y no podéis acceder a buscarlas, ¿no? ¿Cómo ha ido
esto? No lo dejas a ellos. No, déjala de obra, gente. Ahí yo puede mirarlo, nosotros no puede mirar. Ahí yo cuando coge, nosotros tiene esta maleta, esta, ahí yo puede, sí, nosotros no, puede, no me dejas, no.
Uh-huh. Pero han retirado ya algo de material con camiones y os los han dejado
nosotros
lejos.
Ha,
¿no?,
ido lejos, he sacado de ahí, buscando por la mano, todo hasta las 11 de la noche está ahí para buscar ropas.
Allí es en el acuático, en un descampado,
tirado, ¿eh? Sí, tirado, sí.
¿Y pudiste recuperar algo o no?
Muy poco. Ropa, nada. Esto como coger esto ya está rotas. Mantas, cama, no hay nada. Solo que entre una persona, dos personas, documento, está también roto o algo así porque se ha encontrado poco. Sí.
Y entiendo que sobre todo lo que echáis de menos, obviamente, es vuestras cosas, pero además me comentabas que también teníais dinero, ¿no? Y que no lo habéis podido recuperar.
Sí, que los chicos algo si tenía de caja también. Mira, una persona no coge con que va con trabajo, no deja dinero, ¿sabes? Algo si puede dejar en casa, eso ya no. Y ha perdido todo.
¿Qué piensas un poco ahora? Es decir, no sé si estás un poco como en shock, me imagino. Que...
Yo como pienso que ya no me ha ayudado nada ninguno, que como está Mira, yo estaba pagando todas cosas, ahora al final, ¿qué me sale de mí?
Estabais pagando impuestos, estabais empadronados.
Ya todo, sí, seguro y todo, hasta ahora nada. No lo sé, ¿qué hacemos?
¿Qué es lo que esperarías que pasara o te gustaría que pasara? ¿Qué te gustaría que pasara?
No sé, ya, de momento ya esperamos que me da respuesta a alguien, ya hasta ahora no me ha dado nada.
Estás un poco, más allá del disgusto de que la casa se hunda, no sé si estás como un poco decepcionado del trato, de lo que está pasando. O sea, no sé si ayer, ante el drama, ¿no?, de que tu casa y tu negocio se hunda,
sí,
pensaste, bueno, ahora me ayudarán, ¿no?
Sí,
ahora
sí, ya. Ya cuando yo pago de todo, hay que me ayudas. Todo el mundo está así, aquí no lo sé cómo está.
Sois todos hombres, ¿no?, los que vivís aquí.
Sí, el otro piso que vive mi nuera y mi hijo. Uh-huh. Sí, ahí ahora he dejado uno a Barcelona con una familia de mi país.
Ah, ok, es decir, sí, has podido reubicar de alguna manera
sí,
a tu mujer y a tu hijo.
Sí, embarazada también te he dejado ahí.
No, y 24 minutos, nacem Ulà. Com els dèiem, no és fàcil, eh? No és fàcil per reconstruir la història i entendre una mica la història. Sí que m'entès, i ens sembla que aquesta és una derivada, que no és una derivada menor, que és clar, que estan totes aquestes persones davant de les runes perquè allà hi ha quelcom més que roba. I és clar, què faríem tots nosaltres si sapiguéssim que allà hi ha quelcom més que roba i que necessitem recuperar, i que potser ho hem recuperat una mica, però no del tot. Però sobre el fil dels esdeveniments, regidora Júlia Vigó, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Dèiem fa un moment, no és fàcil tampoc, la comunicació.
No, clar, no és fàcil, ja no només per una qüestió doncs, a vegades idiomàtica, sinó perquè el context, evidentment, significa molts nervis, un trauma important perquè s'acaba de perdre la casa i el negoci, en aquest cas, i per tant, una situació, diguéssim, complicada per tal de que la informació es rebi, s'assimili, ens entenguem entre totes, evidentment és complicat.
Deixo anar una reflexió d'entrada, perquè suposo que això entraria dins l'àmbit legal, però fins on la regidora pugui saber. Quan un és inquilí d'un local i d'un pis, pot arribar a reclamar molt?
És que això és el que hem d'esbrinar. És a dir, nosaltres ara el que hem fet és, des del Departament de Drets Socials, evidentment el que ens pertoca, sobretot, és oferir doncs, un allotjament temporal, alimentació, roba perquè es puguin canviar, és a dir, totes aquestes coses, diguéssim, bàsiques, amb la màxima rapidesa possible, però el pas següent serà ja poder-los oferir un assessorament jurídic, perquè, com bé dius, aquí el gruix de la preocupació és doncs la pèrdua de l'habitatge, però també d'un negoci, i això ha de tenir un recorregut jurídic, que jo, evidentment, desconec el detall, però que m'imagino que hi és.
Ho dic perquè, esclar, pensant-ho així de ras i curt a la primera de canvi, un pensa, bé, si ha caigut el pis del qual n'eres inquilí, has de buscar-te un altre pis, perquè el problema és més del propietari que teu, i si tu tenies
Exacte.
El negoci en un local llogat, doncs hauràs de buscar un altre llogat, un altre local on ficar el negoci, perquè estarem més o menys en la mateixa.
Exacte. Uh-huh. D'entrada, aquesta, diguéssim, que és la primera conclusió en analitzar doncs, això, no? El fet que es tracta d'inquilins i no de propietaris. Però sí que és cert que, diguéssim, que és una anàlisi molt, molt preliminar, uh-huh. molt... Per tant, sí que és veritat que el fet de que siguis inquilí, doncs si tu llogues un local, aquest local ja no hi és, pel motiu que sigui, doncs n'hauràs de llogar un altre, no? És diguéssim, aquesta conclusió, fins i tot una mica, que posa els pèls de punta en aquesta situació en particular, però que sí que és certa que parlant doncs, amb juristes de la casa, és el que d'entrada diuen, ostres, tinguem en compte aquest fet, però també és cert que, com et deia, no? Que fa falta que amb més calma i amb més coneixement de causa, qui la tingui, que en aquest cas segur que no sóc jo, doncs pugui assessorar totes aquestes persones perquè entenguin també quin és el recorregut que tenen, no?, amb tot això, perquè al final també el que genera molta intranquilitat és el no saber,
entenc, és la incertesa. Entenc que fonamentalment aquestes persones estaran a la Creu Roja fins que tinguin la possibilitat de trobar un altre pis de lloguer o un altre habitatge.
Correcte, sí. de moment el pis de Creu Roja és el que hi havia disponible perquè es poguessin allotjar aquestes persones, tot i que la primera nit la van passar en un hostal. I ara la intenció és doncs, poder-les atendre el màxim possible i tan bon punt trobin doncs, alguna altra alternativa més estable o que els permeti doncs, reunir-se amb els familiars, perquè també sabem que en algun cas doncs, la unitat familiar o part de la família estan separats o estan alguns a casa d'amics i familiars i altres, en canvi, s'han quedat aquí. Doncs veure quina és l'alternativa més estable que acabem trobant amb tot això, però evidentment poder-los oferir doncs, durant aquest temps un lloc on estar-se. Uh-huh.
Regidora, bon dia, soc Carola.
Bon dia.
Volia preguntar-li si hi ha previst avui algun tipus de trobada amb aquestes persones o si ja hi heu pogut parlar, perquè ahir, més enllà de totes aquestes situacions que ara comentaven, la percepció també, una mica en parlar amb ells, és que era una percepció com de desorientació, no? Que comentava, d'incertesa, i entenc que també hi ha aquí s'ha de fer també, entenc, una tasca d'un cert acompanyament, no? Que amb la complicació de l'idioma, etc. No? I no sé si hi ha previst avui d'alguna manera trobar-se amb aquestes persones i poder-los guiar una mica en el que vindrà ara, que entenc que no serà un procediment ni curt ni fàcil, però que no sé si podran tenir doncs, això, alguna persona d'alguna manera de referència, no? Que els pugui anar guiant.
Sí. Totalment. De fet, ahir, quan se'ls va atendre doncs, i se'ls va explicar una mica tot aquest circuit, se'ls va donar les directrius, la informació, diguéssim, del que passaria fins ara, però sí que és cert que després hi havia dubtes. No? Jo mateixa també vaig parlar amb un dels afectats que doncs, tenia dubtes, no li havia quedat clar, no? I és veritat que el que comentàvem al principi d'aquesta conversa, que, evidentment, la situació és de molta gravetat, d'una situació emocional doncs, forta i que, per tant, hi ha molts dubtes, no? Tot i així, aquest matí hi han anat dues tècniques de l'equip de serveis socials cap al pis de la Creu Roja. No he tingut ocasió encara de parlar amb elles, però ho faré ara mateix, tan bon punt acabem aquesta conversa per veure com ha anat i en quina situació han trobat a totes aquestes persones, en concret, en aquest cas, sis, que són les que han anat a dormir aquesta nit en aquest habitatge d'emergència.
I en un altre àmbit, però també relacionat amb el tema, jo no sé si ara també s'obre algun tipus d'investigació per saber exactament què va passar. És a dir, clar, ara tots sabem que la casa va caure, no? Que sabem que hi havia unes obres al costat, però jo no sé si ara s'ha d'obrir algun tipus d'investigació per saber si allò va ser causa de les obres de construcció que s'estaven realitzant a Can Julián o de què. És a dir, no sé si de quina manera funciona això o simplement ha caigut i tal dia farà un any.
No, clar, al final també, és a dir, el que dèiem abans, no? Per tal de poder també estirar dels fils de cara, sobretot, i pensant en les persones afectades, cal també esclarir responsabilitats de tot això, no? I qui les assumeix en la mesura de, diguéssim, de cada una de les afectacions que ha tingut aquest esfondrament. Per tant, sí, és imprescindible saber, diguéssim, quin és l'interlocutor a l'altra banda.
Mm-hmm. Perquè entenc que, esclar, el pis s'ha perdut i eren inquilins d'un pis, però en el cas del negoci suposo que es pot rescabalar el que suposava la pèrdua d'un negoci d'un dia per altre. No sé de quina manera, però suposo que...
Clar, amb una inversió, no?
Amb una inversió, etcètera, etcètera, no?
Exacte. Mm-hmm. Per això, no? Cal discriminar exactament, diguéssim, per quines vies s'ha d'actuar en cadascuna d'aquestes conseqüències que ha tingut l'esfondrament. Per una banda, la via de l'habitatge, que com dèiem, no? Tindrem aquesta... Haurem de veure si el fet que siguin inquilins com es relaciona amb la possibilitat de reclamar alguna cosa, però després hi ha la via de l'activitat econòmica que hi havia allà, del negoci que tenien totes aquestes persones. I després, per altra banda, també la via de totes les seves pertinences, que és el que ara mateix els està generant més preocupació o una gran angoixa.
Segurament, anava a dir, especulàvem una mica al principi, esclar, pot neguitejar perdre la roba, però segur que et neguiteja més saber que si tenies allà diners guardats d'alguna manera estan sota la runa encara i no els has pogut recuperar, no?
Correcte. De fet, aquesta és una de les coses que ens han traslladat que més els
neguiteja.
Sí.
És evident que és una comunitat, com moltes altres, poc habituada a l'ús del banc, eh?
Clar, desconec el detall, però sí que és veritat que ells expressaven això d'ostres.
Molt interès en això, eh?
Sí. no sabem fins quin punt això doncs ho hauran traslladat ja on, on s'estan dipositant les runes, encara no s'haurà desrunat, si podré, tindré l'oportunitat de recuperar-ho, clar, és molt difícil.
Queda clar. Regidora, gràcies pels aclariments.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, adeu-siau.
Adeu.
Adeu.
Vinga, i abans d'acomiadar la Carola, per tots aquells i aquelles que utilitzin habitualment l'Avinguda Artur Carbonell, recordin que arran de la situació viscuda, l'Avinguda Artur Carbonell queda només en sentit de pujada. Com quan es van fer aquelles obres fa 4 dies, doncs en sentit de pujada i la baixada pel carrer Salvador Mirament, per darrere del mercat. O sigui que això durarà uns quants dies perquè es preveu que l'enderroc duri entre 1 i 2 setmanes.
Li poso un toc d'humor. En sentit de pujada i fent slàlom.
Exacte. Exacte, exacte. És a dir, que paciència, eh? Paciència perquè, a part, és aquell pas de vianants, que és el pas de vianants probablement més transitat de Sitges, o un dels més transitats. Pujada per l'Avinguda Artur Carbonell, baixada pel carrer Salvador Mirament. Carola, gràcies.
A tu.